Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Ballet, també és el Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra periodistes i també avui és el Dia de Difunts, 2 de novembre, se celebra per honrar i commemorar els difunts fidels de la religió catòlica i cristiana. I a més, a Lleida Ciutat tenim un altre aniversari, per entendre'ns, fa 85 anys del bombardeig de la ciutat de Lleida, el 2 de novembre del 1937. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres, no dilluns, no, dimecres, 2 de novembre, això sí, estem al novembre ja del 2022, hores d'ara amb 20 graus a la ciutat de Lleida. Avui sí que és veritat que hem notat una temperatura al matí més fresqueta del que vine sent habitualment, però vaja, tampoc ens pensem que la mínima ha estat de 11,8 graus a la ciutat de Lleida, 12 graus, si voleu, per arrodonir, 12 de mínima, hores d'ara 20 graus. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimecres, per tant, escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i parlarem de llibres a la Llibreret amb la nostra bibliotecària, amb l'Anabel Ramos. A partir de la una, noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i amb veu de dona a la nostra tertúlia, on parlem de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Per tant, t'acompanyem des d'ara, des de les 12 i 20, fins a arribar a les 2 de la tarda, des de COPE Lleida. Va, que busquem tot seguit la previsió meteorològica, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals ennuvolats al cel i a les comarques del sud. Durant aquesta tarda no es descarta alguna precipitació feble i ocasional. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, sobretot a zones del Pirineu, amb màximes en general de 22 graus a Tàrrega, Lleida capital i a Balaguer. La màxima serà de 18 a la Seu d'Urgell i serà de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i predominarà la component sud durant aquesta tarda. Si mirem ja la jornada de demà dijous, tindrem un dia de cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions més probables al terç nord, on la cota de neu baixarà al final del dia sobre uns 1.500 i 1.700 metres i no es descarten nevades a cotes altes del Pirineu. Per últim, les màximes demà seran de 21 graus a Lleida i a Tàrrega, de 20 a Balaguer, de 15 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Estava llegint que de cara a final de setmana s'espera davallada de temperatures i vent. Dic, bueno, falta molt, no?, que és dimecres avui. Per tant, parlem del divendres, però ja estarà aquí l'Armando Álvarez per explicar-ho. Vinga, 12:23 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, qui ha pogut ha fet pont aquests dies, per tant estem parlant de persones que han estat fent 4 dies de festa, 4 o 5, depenent de ja si també hi sumaves el divendres, i t'explico que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han tancat el pont de Tots Sants amb uns resultats d'ocupació turística del 75% de mitjana a les zones turístiques. Aquest bon nivell ha generat al voltant d'unes 90.000 pernoctacions, segons xifres recollides pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El bon temps i la gran varietat d'activitats ofertades han motivat aquests resultats positius. Per tipologia d'establiments, les cases de turisme rural han tingut una ocupació d'entre el 85 i el 90%, mentre que les places de bungalows, els càmpings, han assolit la plena ocupació. L'hoteleria del Pirineu s'ha situat entre el 65 i el 70% de diumenge a dimarts i del 80 al 85% durant el cap de setmana. Per tant, evidentment que les bones temperatures han influenciat perquè aquestes xifres siguin altes. Com et deia al principi, avui fa 85 anys del bombardeig del Liceu Escolar i avui, d'aquí uns minuts, a la una, hi haurà un acte institucional que serà presidit per l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i que, per recordar-ho, es farà una ofrena floral davant del monument que el simbolitza i recorda un dels atacs més mortífers de la Guerra Civil a Lleida. L'acte se celebrarà on hi ha aquest aquest monument, que és a l'avinguda de Blondel, davant de... Bueno, després del... al costat del, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, per entendre'ns. Blondel, Institut d'Estudis Ilerdencs, doncs justament allí. Va ser el 2 de novembre de 1937, per tant, fa ja 85 anys. Seguim amb notícies locals de la ciutat de Lleida, perquè els principals propietaris dels terrenys que estan inclosos a l'àrea residencial estratègica als dos costats de la L, de la WL11, entre la Fira i a Capont, i fins a prop del carrer Palauet, a la Bordeta, tenen previst construir en les properes setmanes una entitat urbanística per iniciar d'una vegada els tràmits per poder urbanitzar per fases aquest sector de 61,4 hectàrees. Es tracta de l'empresa municipal d'agenda urbana, el que abans coneixíem com EMU, de l'Ajuntament de Lleida. Són titulars d'una mica més de 13 hectàrees. El Carrefour, que compta amb gairebé 12 hectàrees. Una altra empresa que s'anomena Sot 21, que té una mica més de 5, i Trevor 2010, que posseix més de 3 hectàrees. La suma de les parcel·les d'aquests 5 propietaris suposa més de la meitat, el 55%, exactament. I, per tant, legalment els permet prendre la iniciativa a l'hora d'impulsar la tramitació urbanística. Volen dividir-ho en 3 sectors i anar per fases, sector a sector. Veurem si acaba cristal·litzant tot plegat, tenint en compte que estem parlant dia sí, dia també, de la pujada de l'Euríbor, del cost de les hipoteques, etc etc. Per tant, sí, sí, tothom vol comprar pisos, tothom vol comprar cases, però els preus que s'estan tornant a posar a les hipoteques potser ens haurem de començar a pensar. Per tant, la iniciativa està aquí damunt, fa anys també que en parlem, però veurem si acaba cristal·litzant o no. T'explico també, amb Crònica Sanitària, que el nombre de casos de coronavirus diagnosticats als centres d'atenció primària de Lleida va baixar la setmana passada un 19% respecte a l'anterior, que havia pujat. Tot això ho constaten les dades del Departament de Salut, que mostren que entre el 24 i el 30 d'octubre es van diagnosticar 708 casos a tota la província, 604 a la Plana, i els 104 restants a l'Alt Pirineu i Aran. És una xifra que suposa gairebé una cinquena part menys dels que hi va haver fa 2 setmanes, amb 846 diagnòstics. D'aquesta manera, sembla que la pujada de contagis que hi va haver a la província fa aproximadament un mes ja s'ha revertit. Reitero, no vol dir que no n'hi hagi, simplement que en lloc de seguir pujant, ara comença a baixar una mica. El nombre d'hospitalitzats per coronavirus també ha baixat. Aquesta setmana passada han baixat del 52 als 44 persones hospitalitzades. 44 persones hospitalitzades. I afortunadament només hi havia una persona a la UCI, a cures intensives. Per tant, a més no hi ha hagut cap mort per aquesta malaltia, ni a la Plana de Lleida ni a l'Alt Pirineu i Aran, cap a tota la província. Per tant, és una bona notícia. Marxem ara cap al territori, perquè l'Ajuntament de Mollerussa ha posat en funcionament 2 càmeres més de videovigilància mòbils per detectar conductes incíviques per un mal ús dels contenidors de recollida de la brossa. Aquests dos nous aparells complementen els 2 que s'utilitzen per aquesta funció ara, un de fixe i un altre d'itinerant, els quals han incidit en 3 àrees conflictives diferents des de l'octubre del 2020. Aleshores van entrar en funcionament i han permès posar més de 52 denúncies per part de la policia local per una infracció que se sanciona amb 100 euros de multa. I també direm que han excavat al bosc de Virós un forn de ferro d'època romana únic al país. S'ha fet una reproducció a escala per facilitar la comprensió del jaciment als visitants. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que ens diu que la gran banca guanya de les comissions 22.400 milions d'euros. De fet, 22.453 milions d'euros en concepte de marges nets d'interès i comissions netes en els 9 primers mesos de l'any. Una cosa que representa un 6% més respecte al 2021. Les entitats que estarien guanyant més amb aquests conceptes són CaixaBank, que és el banc amb més volum de marges nets d'interessos i comissions. Han guanyat 7.250 milions d'euros per aquests dos conceptes, un 11% més que l'any passat. Després tenim el Santander, amb 5.300, ha pujat un 2%, i el BBVA, que va aconseguir 4.330 milions, un 2,3% més.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Cosme García, anem a escoltar l'entrevista Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia, com estem?
És un dimecres, dilluns,
bueno, aquí,
principi de mes.
Bueno, avui és el dia de les ànimes.
Les ànimes del
purgatori, que algú ja no passarà d'allà, estic segur. Sí, o allà o cap a l'infern. Sí. I es fonia cantar que a l'infern hi ha unes calderes que s'hi poden coure bous.
Yeah.
Doncs hi caben 100 quarteres de mongetes i cigrons.
I d'on ho traus, això?
La llenya que els alimenta, sabeu quina llenya és? La llengua dels renegades que tots van cap a l'infern. De on és això, Josep Varela?
Sí, no.
Dels pastorets.
Sí, sí. Ah, val, per això t'ho saps.
Ja ho he dit, qui hi ha.
Josep Varela, molt bé.
I Serra.
Bon dia.
I Serra, bon dia. Bon dia. Avui també és el dia de l'aniversari del bombardeig al Liceu Escolar.
Apa, ja, és veritat.
Perquè a la una hi ha un acte...
És veritat.
En aquest sentit.
Bueno, parlar de Josep Varela i Serra és parlar d'una persona que jo crec que ha tocat totes les tecles amb moltes vessants, no? Ell és nascut a Besalú el 29 de desembre, per tant, ara té 78 anys, ha estat mestre, escriptor, polític i amic dels seus amics. Sempre a la seva vora una persona, Pilar. Tots dos professors. Josep Varela, ben retrobat.
Gràcies, bon dia.
És d'aquells que nunca sabran ustedes si suben o bajan, porque viene de família gallega i a sobre
exacte.
Va estar visquent a la seu vella de Lleida.
I practico de gallega, a més a més. En aquest sentit...
Hasta me'l menjar, també.
No, practico de gallega, d'aquest tema de pujar i baixar. De ser molt reservat, vaja.
Tota la vida ho ha sigut.
Sí.
Jo no he entès mai. I cap de l'oposició, i estaves allà lluitant contra els alcaldes. Un home tan seriós com tu. No ho vaig entendre mai,
eh? Sí, home, perquè la política és molt sèria. Jo sóc un enamorat de la política. I sempre he defensat que s'ha de participar en política i que em molestava molt la gent que deia no te li fa això, però no, s'ha de participar. I la política és una feina molt noble, evidentment, sense corrupcions, però és una feina fantàstica.
És catedràtic de matemàtiques. Per tant, a tu a l'Ajuntament faries falta per portar els comptes.
Sí, es veu que...
I al govern central especialment ara, no? En aquest moment.
Estan molt apurats. L'economia és un punt difícil per qualsevol governant.
I parlant una mica de lo teu, has estat a moltes entitats. Bueno, a part de ser catedràtic que has estat en Òmnium Cultural, al Centre Excursionista de Lleida, a l'Ateneu Popular de Ponent, a la Unió Esportiva Lleida, t'han fet reconeixements a les cases regionals, al moviment veïnal, per tant, jo crec que ets una persona que has de ser molt feliç, no?
Sí, bueno, jo em sento... M'he dedicat molt a la ciutat, en diversos llocs, i per tant hi ha un cert reconeixement que ja sí, em sembla fantàstic.
Vas començar el reagrupament democràtic socialista.
Del senyor Pallac, efectivament.
Del Pallac, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, vas començar realment perquè coneixia el Manel Lladonosa, perquè jo coneixia el pare.
I Pujol. Josep Lladonosa i Pujol.
No, igual, això, bueno...
Aquest és el Vall d'Hebre.
Sí, exacte. Però jo coneixia el pare, el Josep Lladonosa. Sí. Però també després, el que coneixia més directament per la meva edat, era en Manel. I en Manel era el que estava en política. I en Manel em va portar amb en Joaquim Arana i l'Arana amb en Pallac. I bueno, va ser una època molt interessant, va ser la introducció a la política, efectivament.
Però jo recordo, Josep Varela, em parles de l'Arana, i jo recordo dos tercios de representació familiar, vota Arana i Besa.
Sí.
Dos ideologies totalment diferents.
Sí, va ser una cosa curiosa. Bueno, allò era anar contra Franco, diguéssim, i s'unien, en aquest sentit. Però l'Arana era un personatge molt amable, molt apassionat, un gran orador, i que va ser una llàstima, una llàstima que en un llibre que he fet recentment, parlo de l'Arana.
Ah, sí?
I dic que és una llàstima que l'Arana no triomfés, perquè era un home amb moltes qualitats.
I a més tenia un secretari que es deia Jaume Oquei Palau.
Exacte, sí.
La història està escrita.
Ah, sí?
Alguns la volen disfressar, però no es pot dir.
No. Per tant, llavors vas conèixer en Pallac, i en Pallac em va agradar moltíssim. I sempre he dit, i repeteixo ara mateix que tinc ocasió, que si en Pallac hagués viscut, jo hagués continuat sent pallaquista, perquè el Pallac era una persona doncs, que representava un socialisme català I a mi això ja m'anava bé. Aleshores, quan va passar, es va morir ell, desgraciadament, es va convertir el PSC en una sucursal del PSOE, i això ja no em va agradar.
Jo recordo una vegada que estava amb Josep Varela, i un li va dir, vostè és de Conveniència i Unió? I vostè li va dir, escolti, respecte, sisplau.
Sí, s'ha de tenir respecte per la, per la, per la, ja dic, per la política i per la gent que n'hi ha molts. No tots són corruptes ni tots són frívols. Hi ha molta gent que es dedica a la política seriosament. Jo m'hi vaig dedicar seriosament, divertint-me, però la política, hi ha zones divertides de la política i apassionants, però la política és un servei per la ciutat, és una ciutat pel país. Per tant, s'ha de ser polític. I la gent ha de buscar bons polítics. I això que diuen alguns de la CUP que he sentit, que massa sou pels polítics, molt malament, molt, estic totalment en desacord. Cal que els polítics guanyin diners, quan tinguin un bon sou, perquè hi vagin les persones amb de més qualitat, precisament. No que hi vagin allà a gent a fer que, de la política la seva professió.
És a dir, que aquells que no tenen res, que no han sigut mai res, que quan acabin no tindran res, aquests no són els que haurien d'estar.
No.
Alguns que deixen el seu propi bufet, que estan guanyant molts diners,
exacte.
I que potser quan tornin la cosa li no aniria bé.
Bueno, però hi ha molta gent, per exemple, que sé jo, Miquel Roca, per exemple, que ha guanyat molt més diners fora de la política que dintre, no? Però durant uns anys va fer un servei. En Trias Fargas igual, i en el camp socialista trobaríem el mateix.
Home, si parla d'Unió, el Duran Lleida.
I en Duran Lleida. Doncs segur que guanya més diners ara que quan estava a la política. Però
ara li diré una cosa, senyor Varela. Ara tothom parla malament d'en Pujol. Jo recordo anar per ahí i, bueno, ja us gustaria tenir un Pujol. Hombre, claro. O sigui, ara la història la desfacem.
Jo parlo bé d'en Pujol. En aquest llibre, per tant, estic prescrit, Jo parlo bé d'en Pujol, l'elogio, i valoro molt la seva etapa política. Evidentment, sí, he quedat decebut...
Sí, l'ha fet que la pagui, no?
He quedat decebut de comportaments que no són vells, són familiars, però que ell, que en certa manera va tolerar, això està malament. Però això no treu que tota la seva feina de política, que va ser fantàstica.
Josep Varela, vostè ha estat delegat de Cultura de la Generalitat. La cultura l'han de fer les institucions o han d'escoltar el poble... Què és el que veritablement...
Les dues coses.
Va haver un llibre, se'n recorda, d'en Giró, que va fer un llibre en Giró, sí, i la seva dona, que parlaven d'això.
Sí. El polítics, la cultura la fa la gent cada dia, i afortunadament Catalunya té una societat civil, i Lleida en particular, molt viva, i totes les associacions fan coses culturals interessants. Això ja és un valor molt gran que tenim. Però, a més, també les institucions les han d'ajudar, han d'afavorir aquestes iniciatives i n'han de promoure altres. També, o sigui, les dues coses.
I el delegat també d'Educació. Les coses ara han canviat molt. I s'estan imposant massa coses,
sí,
que el poble no les està acceptant.
Sí, jo hi ha una cosa que, parlant de la meva vessant d'educador, de professor i de pare de quatre fills, que tinc una experiència de pare de quatre fills i nou nets i 11 anys de cap de serveis i 8 anys o 6 de director entre Lleida i un lloc i el Ciutat d'Arenys de Mar, puc dir que l'educació necessita autoritat. Si els professors no tenen autoritat a l'aula, estem perduts. I això s'ha de recuperar. I els pares han de respectar l'autoritat del professor. No pot ser que els pares menyspreïn el professor i el prenguin pel pit del sereno i es pensin que el professor és un funcionari que ha de donar les màximes notes possibles al fill. Si no li dones un 8 o un 9 o un 10, ja protesten. Això molt malament. Els pares han de respectar els professors i els professors han de tenir autoritat per imposar-se a l'aula.
I els polítics han de tindre respecte als professors i als pares.
Efectivament. El polític ha de respectar sempre la gent. L'ha d'escoltar i l'ha de respectar sempre. Però després d'escoltar-la sempre, el polític també ha de tenir autoritat. Ara que vam de veure com els polítics, bueno, i contínuament, no d'un partit o d'un altre, perquè ara no vull assenyalar, però els polítics escolten més les enquestes que els seus propis ideals o que les seves pròpies directius. El polític ha de tenir la la suficient autoritat, la suficient personalitat per dir, no, no, jo vull fer això, encara que l'enquesta no em vagi malament, però el meu objectiu és aquest. Desgraciadament, veiem que els polítics, la política actual es mou més per les enquestes d'opinió que no pas pels principis ideològics del polític.
Tinc poc temps, tres preguntes em queden. Vostè ha defensat molt els drets de la dona i ha defensat sempre el Tercer Món. Ha sigut un defensor nat.
Sí, de les dues coses. I de la dona, doncs, evidentment, jo tinc la sort de tenir una dona excel·lent i una filla excel·lent. Per tant, vaja, no són qüestions personals. Al Senat vaig estar a la Comissió de la Dona.
Sí, sí, sí.
I allà doncs, vaig veure, doncs, ja n'era conscient, però encara molt més, les desigualtats tremendes que hi havia, i hi ha encara ara, i que això cal lluitar contra aquesta desigualtat.
De cuinar com va?
De cuinar fatal.
I de menjar? Com menjador?
A casa meva sempre s'expliquen les anècdotes quan la meva dona havia de marxar perquè ella era professora i feia oposicions i em deixava l'atenció dels quatre fills, tothom tremolava. De què menjarien els nostres fills aquells dies? I, bueno, podia ser un arròs pastat, podia ser unes patates amb bledes, que hi havia més bledes que patates, van fer un desastre. Però...
Li han donat un reconeixement a la seva ovella de Lleida, perquè va fer una conferència magistral. Explicant, a mi me va emocionar, perquè se van recordar, vostè que ha conegut els meus pares, jo sóc un enamorat dels meus pares, però vostè també ho és. I ha recordat la seva història, i jo quan vinia vostè al Centro Galego, que va estar pues, quan va vindre Manuel Fraga, quan sí, ha vingut sí. Diferents presidents, mai ha renunciat vostè a les seves arrels, a les seves costums, a les seves tradicions, estima Catalunya, però vostè sempre ha dit que és de Besalú i vostè sempre ha dit que ve de família gallega.
I que tinc família gallega, sí, sí.
No ha renunciat.
No, no. Són dos coses, dos arrels molt importants. Galícia és un país fantàstic. Hi ha polítics que surten d'allà que no són tan fantàstics, però el país...
A Catalunya també passa, eh? O sigui, passa, sí. I a l'Aragó, déu-n'hi-do.
També, tot arreu. Però Galícia és un país magnífic. Però Catalunya és el meu país i aquí doncs hi ha coses fantàstiques. Per tant, no renuncio cap de
les coses. Ja que ve de Galícia, en què acabarà la loteria aquest any? En quin número?
Ah, no tinc ni idea.
No, vostè meigas, bruixes...
No, els meus poders generacionals no donen per tant.
Bueno, ara sí que acabem. Josep Varela, fa molts anys he treballat amb vostè, ara sí que ho tracto de vostè, perquè ha sigut el meu jefe en algunes ocasions, i hem pogut compartir moltes coses, la comissió de festes, la comissió de cultura popular, de costums i tradicions, de gegants, de capgrossos... Fàgim una pregunta compromesa, va.
Una pregunta compromesa?
Sí.
És molt compromesa, eh?
A mi, la que vulgui, no. Sí.
Per què no t'has casat, Cosme?
Li diré molt fàcil. Aquesta l'esperava algun dia.
Fàcil?
Sí, sí, és molt fàcil. Vostè sap que he tingut bastantes nòvies i les ha conegut. Mi me coneix que estic a 21 entitats. Vostè creu que jo seria un bon espòs i un bon pare quan me tinc que dedicar a les entitats que em dedico?
Jo crec que series un bon espòs, un magnífic espòs.
I vostè creu que m'aguantaria algú, si no estic mai a casa, si estic tot el dia treballant pels demés?
Bueno,
Déu col·loca les persones pel que poden fer.
Sí.
I jo sempre dic, jo tinc una patologia, una té una altra, però Déu m'ha donat altres virtuts, a les quals tinc que aprofitar.
Sí, sí.
O, jo crec que no seria prudent de sacrificar una dona amb uns fills, i per tant ja estic bé com estic. Per cada home toquen 14 dones, jo no sé qui s'hauran portat.
Cadascú a la vida té un camí, sempre ho dic en aquell llibre que ha fet l'habitant de la Sovella, doncs explico moltes vegades que a la vida de cadascú hi ha un fil, com un fil invisible que ens va guiant cap aquí, cap allà, i bueno, per tant, això és el que et deu haver guiat a tu també.
Conclusió d'un amic nostre. Reflexions amb el camí de la vida. Joan Bimunt. Sí, sí, que sí.
Sí, sí.
Josep Varela, m'ha fet molt content de tornar, que tornis a casa.
Gràcies. Gràcies per la invitació. Gràcies.
Cuida't tu i la Pilar i la teva família.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Llavors, Ricard...
Aquesta era compromesa,
No, perquè, home, la resposta ja la sabies.
La resposta, mira, te n'has anat per los cerros de Úbeda, No, clar, pues deixa institucions, deixa associacions.
No, clar, és que... Però que tu no saps...
No, que va 21 associacions ja està...
Què va dir?
Si hagués continuat, jo hagués dit, resposta no convincent.
Claro.
No, saps què va dir Àngel Ros una vegada, no? Que el Cosme té nòvia i té dona, que es diu Lleida i està superenamorada. I és molt celosa.
No és el mateix.
No,
és el mateix.
Això no ens enredarà?
No,
no, no, no, no.
Bueno, apa.
Cosme, fins la setmana vinent.
Si Déu vol.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Diumenge 27 de novembre, corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda, però ho farem parlant de llibres. Ja saps que la meitat de la setmana, tota aquesta temporada, ens acompanya l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és la recomanadora de llibres, l'estiradora de fils i també la persona que cada dimecres ens porta, doncs, aquí tres llibres amb tres propostes, doncs, d'un tema comú o d'alguna història que t'agrade, que ja ho sé que t'agrade, eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, escolta, molt bé.
La setmana
ja pinta de tardor, això, no?
Sí, ara sí, ara ja té pinta de tardor. Ja, la veritat és que ens hem salvat fins ara, i de quina manera, eh? Perquè les temperatures de l'octubre tampoc és que hagin estat gens de normals, ni molt menys.
No.
Però, evidentment, jo sempre dic el mateix, és que el fred ha d'acabar arribant, i arribarà. I les coses com siguin.
L'esperem.
Home, a més, jo crec que també és necessari una mica, eh?
Home, de tant.
No, vull dir, és que si vols valorar bé la primavera quan arriba, has de venir de l'hivern, si no, no la valores. És o no?
Exactament.
Escolta, la setmana passada que us vaig deixar sense la llibrera't, que és el nom de l'espai, us vaig deixar sense la llibrera't i sense més espais del dimecres, perquè ja sabeu que vam estar posant el punt i final a aquesta activitat que havíem engegat de recollir veus del turó de la Seu Vella. És allò, jo et preguntava, digue'm, en 30 segons, què és per tu el turó de la Seu Vella? I vam estar, doncs, a la sala de la Canonja fent aquest programa final i entregant aquestes veus. I per això ens vam saltar un dia, que jo sé que el vaig dir aquí al programa, però ens vam saltar un d'aquests dies mundials o internacionals, com és el Dia de les Biblioteques. Però clar, en qui no se li va passar va ser l'Anabel, i va dir, no, és igual, si la setmana passada no vam fer programa, aquest sí que en fem, i anem a recordar el Dia de les Biblioteques, eh? Que les biblioteques també són com la ràdio, eh? Que han superat aquesta entrada tecnològica i el pas del temps. Les biblioteques són més vigents que mai, eh?
Exactament, sí.
Bueno, pues Dia de les Biblioteques, com ho commemorem, això?
El Dia de les Biblioteques se celebra el 24 d'octubre, i tu saps des de quan i per què, quin és l'origen?
Pues no.
Te l'explico. Des de l'any 97, des del 1997, es recomemora aquesta data en record de la destrucció de la biblioteca de Sarajevo durant el conflicte dels Balcans.
Mira.
Val? Es va destruir aquesta biblioteca, la de Sarajevo, i llavors, en commemoració d'aquest fet, doncs, se celebra el Dia de les Biblioteques. Aquest any, a més, la biblioteca, o sigui, la commemoració se dedica o vol centrar el tema en la biblioteca com a cuidadora. Mm-hmm. És un espai lliure, que és un espai obert, que té molts serveis i que vol atendre totes les necessitats dels usuaris. I les usuàries, mm-hmm, en general. Estan obertes a tothom. Són un pilar fonamental per al servei de l'escola, de la comunitat, de la població i del barri. I, per tant, el tema, el lema d'aquest any és Biblioteca Cuida.
Ah.
Biblioteca Cuida. Està molt bé.
Molt bé.
Està molt bé. Doncs això, que sapigueu quina és l'origen d'aquesta commemoració i se celebra sempre el 24 d'octubre.
Escolta, i com diu més d'una vegada la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia... aquí, la de Lleida, la Biblioteca Pública de Lleida, a part de ser una biblioteca, és com un centre de trobada social.
Sí.
Perquè hi ha molta gent que hi va, escolta, a llegir el diari o simplement a entrar en un dels claustres i seures, que de vegades no valorem això, on estan les biblioteques, doncs la de Lleida està en un lloc força maco, eh? Per tant...
Hi ha molts escriptors, a més, que anomenen les biblioteques, no?, com a espais segurs, com a espais, com a paradisos, no?, un lloc segur, un lloc on te pots trobar en confiança i segur i tranquil, segura i tranquil·la, és la biblioteca. Mm-hmm. Allà on vagis, si trobes una, doncs entra.
Molt bé. Escolta, per commemorar aquest Bibliotecuida...
Bibliotecuida.
I aquest Dia Mundial de les Biblioteques, que això va ser un dia, el 24 d'octubre, però ho podem extendre durant tot l'any, fins al 24 d'octubre de l'any vinent, què ens recomanes?
Doncs jo ja us vaig anar recomanant llibres d'adults, dos novel·les d'adults, no sé si recordes, bueno, una que us vaig recomanar el còmic, La bibliotecària d'Auschwitz, i després una lectora poc corrent, també, de l'Alan Bennett. Doncs ara anem a centrar-nos en literatura infantil i juvenil.
Uh-huh.
Llavors us porto quatre propostes.
Vinga.
La primera proposta se titula La senyora dels llibres i és un àlbum il·lustrat de la Heather Henson, il·lustrat per David Samay, l'editorial és Joventut i està editat l'any 2010. En aquest àlbum il·lustrat la protagonista és una dona que tragina a muntanya amunt una pila de llibres. I com els tragina? Doncs a través d'un cavall. Va amb un cavall, pujant amb un cavall i va movent llibres d'una casa a una altra. Uh-huh. Arriba a una casa i entrega els llibres en préstec, no? Entrega un lot de llibres, uns quants llibres, els que les persones que viuen en aquesta casa decideixen, i a canvi, perquè és un servei que feien elles voluntàriament, els hi donaven alguna cosa per, doncs, hort, alguna cosa de l'hort, taronges o el que tinguessin.
Molt bé.
Aquest relat estava inspirat en una història real que tractava de les bibliotecàries a cavall, que estaven, bueno, que vivien a les Apalatxes a Kentucky, als Estats Units. Aquestes senyores viatjaven en cavall per portar els llibres, com he explicat, i feien intercanvi amb els productes que les persones que estaven a casa tenien. Va ser una manera d'apropar la lectura i els llibres a moltes poblacions que estaven molt apartades de la ciutat, no? I que no tenien manera d'aconseguir aquestes lectures.
Sí. Portar llibres, tu. Portar llibres.
Sí, portar llibres.
La senyora dels llibres.
El que es comento ara és un El segrest de la bibliotecària, de la Margaret Mahy, i està il·lustrat per Quentin Blake. Està publicat a l'editorial La Magrana de l'any 1985 i és una història molt divertida en la que uns bandolers segresten a la senyorita Laburnum, que és la bibliotecària municipal, tot esperant que, com que el seu paper és molt important a la societat, l'Ajuntament els hi pagui un bon rescat. Però l'Ajuntament de moment no està fent res per pagar el rescat de la senyora bibliotecària, i ella, que ja portava el virus del xarampió, quan la segresten, contagia a tots els bandolers amb el xarampió i estan tots fets pols a casa. Llavors, la bibliotecària comença a explicar els contes i a explicar històries als bandolers i els acaba convertint en uns grans lectors. Al final la deixen en llibertat, tot i que no es fa ningú càrrec del rescat, però la deixen en llibertat perquè els bandolers se n'adonen de la importància que té la biblioteca i la bibliotecària i necessiten tornar a la biblioteca per poder agafar més llibres.
Anava a dir, la deixen en llibertat i ella els hi posa una condició. Escolta, a partir d'ara heu de llegir un llibre al mes.
Això va ser una cosa que els va ja sortir d'ells perquè la bibliotecària amb les seves històries ja els va convèncer. No van fer falta més.
Molt bé.
L'altre que us proposo és una història que segur que coneixes, perquè a més han fet pel·lícula, Y es una película maravillosa, es una historia maravillosa. El título de la novela juvenil es Diu Matilda, del Roald Dahl, i també té il·lustracions del Quentin Blake, el mateix il·lustrador que a l'anterior llibre. És un llibre, un clàssic, podríem dir, de la literatura juvenil. És un llibre emblemàtic, la protagonista és excepcional, no? És una nena que amb 4 anys ja va començar a llegir, i la Matilda va a la biblioteca del seu poble, la seva bibliotecària sempre li aconsegueix llibres meravellosos i ella passa unes hores de glòria, no? Asseguda en un rancó de la biblioteca devorant llibres. Hi ha un diàleg molt divertit que ella li demana al seu pare si li pot comprar un llibre, no? I li diu, un llibre? Per a què vols un llibre, tu? I li diu ella, per llegir-lo, pare. Diu, i què té de mal la televisió? Valga'm Déu, tenim una tele preciosa amb pantalla de 12 polzades i ara em vens amb això d'un llibre. T'estàs aviciant, filla meva.
Curiosa.
T'estàs aviciant. Sí, sí, és un llibre fantàstic i us recomano moltíssim que llegiu el llibre i després miro la pel·lícula perquè la pel·lícula també és molt, molt divertida.
Això estem parlant de a partir de 10-11 anys, no?
Sí, aquest llibre, perfectament.
Si no heu vist la pel·li, llegiu el llibre primer.
Sí,
els petits de casa. Primer llegiu el llibre, que així la imaginació treballa, i després ja veurem la pel·lícula.
Sí, el Roald Dahl, a més, té moltíssims llibres que parlen sobre la lectura, sobre els contes. Hi ha contes per telèfon, que és una meravella també. I, bueno, ho recomano moltíssim, molt Roald Dahl. I la última proposta que us porto és un llibre, també és un àlbum il·lustrat, per a partir de 6 anys aproximadament, i es titula El lleó de la biblioteca. El lleó de la biblioteca és un lleó que un dia apareix en una biblioteca pública i llavors tothom se queda espantat, no?, perquè entra un lleó tranquil·lament passejant-se per allà i llavors el bibliotecari se'n va corrents cap a la directora de la biblioteca i li diu, hi ha un lleó a la biblioteca, o sigui, tot espantat, no? I llavors la bibliotecària li pregunta, està saltant-se alguna de les normes? I diu, no. No s'està saltant cap norma, diu, llavors deixa'l que faci. Total, que el lleó se fa amic dels nens i les nenes que estan a la biblioteca, ajuda a la bibliotecària i, bueno, comença a formar part del personal que trobaries per allà, escolta contes, també, ajuda als nens quan no arriben als prestatges de dalt. Fins que un dia passa, hi ha un accident, no?, passa alguna cosa i el lleó es veu obligat a saltar-se les normes, que és ni cridar ni córrer dintre la biblioteca. I què va passar en aquell moment? Doncs que, bueno, el fan fora de la biblioteca, el bibliotecari que el tenia una mica de tir i el fa fora de la biblioteca i... Però acaba bé. Heu d'agafar-lo perquè per saber com acaba, però acaba molt bé.
Bueno, jo veus que no t'anava a preguntar, però ja m'ho avances tu.
Ja t'ho he dit jo, aquest acaba bé.
A l'Anabel sempre li pregunto, però acaba bé o no acaba bé? Bueno, doncs escolta, acaba bé. Bueno, aquesta història és ben singular, m'ha sorprès, El lleu de la biblioteca.
El lleu de la biblioteca és molt bonic. Aquest és un dels contes, tant igualment que amb la senyora dels llibres i el CV de la bibliotecària, que explicàvem a les visites escolars.
Ah, mira.
A la biblioteca.
Que bo.
I el lleu de la biblioteca és, a més, és un llibre molt gran, que té unes il·lustracions també molt boniques i molt grans, i és molt, vull dir, molt atraient. És un llibre que crida molt l'atenció per la història que explica i per les imatges.
No? Aquest comença amb edats més baixes, no?
Més vull petit, dir. Sí. Bueno, aquest el pots començar a llegir des de que són molt, molt petits,
molt, bé,
molt petites,
molt
perquè no...
Doncs si voleu,
hi ha molta imatge.
Si voleu commemorar aquest dia de les biblioteques, aquestes són les 4 propostes de l'Anabel Ramos, La senyora dels llibres, El segrest de la bibliotecària, Matilda i El lleó de la biblioteca. Tots 4 els podeu buscar en préstec a la Biblioteca Pública de Lleida i, escolta, tenen molt bona pinta els 4, per tant, us els recomano i, a més, com que són les 4 propostes infantil i juvenil avui, doncs són allò, si no tenen... Si heu d'anar a buscar els llibres per la canalla, aneu amb ells a la biblioteca, que vegin el procés, buscar-los, demanar-los, treure'ls en préstec i a tornar que hi vegin ells també, que jo crec que també és una manera de normalitzar l'anar a la biblioteca, agafar un llibre en préstec, cuidar-lo, fer-lo anar, llegir-lo i tornar-lo.
A més, també és molt important que triïn ells.
Ah, sí.
Que els infants, que la canalla sigui capaç d'anar a buscar i triar el que ells... Perquè a vegades, quan tu els dius, llegeix això, bueno, te poden posar més reticència.
Sí. Sí.
Però si és la pròpia canalla la que va allà i tria, tot davant del que hi ha un ventall enorme per poder triar, vull dir que tenim moltíssima oportunitat, doncs és millor.
Totalment d'acord. Sí. Anabel Ramos, escolta, una abraçada gran. Ens escoltem moltes la setmana gràcies. Vinent.
Moltes gràcies. Fins la setmana que vinent. Adéu.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Hoy va a pasar seguramente ya a disposición judicial Noemí, la madre que supuestamente ha asesinado a su hija de 6 años en Gijón. La pequeña Olivia fue enterrada ayer en Torre Caballeros, en Segovia, con un padre, Eugenio, completamente roto de dolor.
¿Por qué ha muerto Olivia? No tiene sentido. Un accidente, al final encuentras una explicación. Esto te lo llevarás a la tumba sin encontrar una explicación lógica. Esto es una salvajada. Esta gente tiene que estar apartada de la sociedad.
Es que no se puede entender, no cabe en la cabeza de nadie cómo alguien es capaz de matar a su propio hijo para hacer daño al otro progenitor. Eugenio se está planteando, por cierto, pedir prisión permanente revisable para su exmujer. Olivia es la víctima de una disputa que llevaba años librándose en los juzgados y que empezó cuando la niña tenía poco más de año y medio, cuando los padres se separaron. Eugenio había conseguido la custodia de su pequeña el pasado viernes tras una larguísima batalla judicial en la que su exmujer había intentado de todo para apartarle de la pequeña. Se había llevado a la niña en 2 ocasiones sin permiso ni del padre ni del juez y había presentado hasta 28 denuncias contra su exmarido, primero por violencia de género y luego por malos tratos hacia la niña. Todas esas denuncias fueron desestimadas por la justicia. El sábado por la mañana, la madre fue a Segovia a buscar a Olivia y se la llevó a Gijón para pasar con ella el puente. La policía está precisamente reconstruyendo ahora mismo cómo fueron esas horas, esas últimas horas de Olivia con vida. Se cree que fue esa misma noche del sábado cuando Noemí le dio a su hija un cóctel de pastillas en una taza de cacao con leche. La mujer también habría ingerido barbitúricos, pero en su caso la intoxicación fue leve y se recuperó a las pocas horas, algo que no se descarta que hiciera para simular que trató de suicidarse, aunque su intención real fuera matar a la niña como venganza por perder la custodia. El lunes la Policía Nacional encontró a las dos tendidas en la cama de la casa de Gijón, pero la pequeña ya había fallecido. ¿Cómo se puede hacer algo así? Es la pregunta que nos hacemos todos y también si ha fallado algo en la protección de esta menor y en el calvario judicial que sufrió este padre, que no quiero pensar cómo va a vivir el resto de su vida. Es un caso que nos ha conmocionado a todos y sobre el que 48 horas después de conocerlo, hoy ya sí, se ha pronunciado la ministra de Igualdad. Se estaba afeando a Irene Montero su silencio en este crimen de una madre contra su hija. Esta mañana, interpelada por Vox en la sesión de control al gobierno, no ha condenado expresamente el asesinato, pero luego ya sí, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso.
Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Este gobierno lucha y luchará contra todas las formas de violencia contra la infancia.
Es lo que decía Irene Montero, que no ha tenido más remedio que pronunciarse después de las críticas que estaba recibiendo por su silencio, sobre todo cuando ayer sí condenó el crimen machista de Cáceres. Bueno, ya sabes cómo es nuestro país. El debate político siempre está ahí, pero que no nos haga perder el foco de lo importante, de una tragedia, de la pérdida inexplicable de una niña de 6 años. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y dentro de ese mal escenario que siempre es la guerra de Ucrania, tenemos también una buena noticia. Rusia reactiva el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. Se lo ha comunicado al ministro de Exteriores turco. Según Moscú, Ucrania le ha dado garantías de que no va a utilizar ese corredor de exportación de grano con fines militares. Solo la amenaza de bloqueo ya había hecho subir el precio del grano y cereal más de un 5%. Yo no sé si te acuerdas del caso del pequeño Nicolás.
Hombre, claro.
Bueno, pues podemos tener una segunda parte. No te pierdas esta noticia.
Otro pequeño Nicolás.
Pues escucha, la policía ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias y, ojo, asistía a enfermos en sus viviendas y llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios. Ojo a la noticia. El menor llamaba a los servicios de emergencias identificándose como médico para preguntar si había algún aviso urgente y ya si eso se encargaba él mismo. Es alucinante. Bueno, y mañana comienza el viaje del Papa Francisco a Bahrein. Durante los 4 días que estará allí se reunirá con los principales mandatarios del país y con la máxima autoridad de los sunitas, el gran imán de Al-Azhar. El momento cumbre llegará el sábado con una misa en la capital a la que asistirán unas 28.000 personas, 20.000 de ellos emigrantes extranjeros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, te iba a decir
tal?
Munilla. Munilla no, Munilla estuvo ayer, que tú ayer estabas librando, ¿eh?
Eso es, eso es.
Hoy tenemos a Corrochano por aquí. Bueno, ¿qué nos vais a contar? Porque el Cholo Simeone está viviendo un mal momento, ¿eh? Ahora mismo en el Atleti.
Al menos en Europa, porque desde que llegó el argentino al banquillo del Atlético de Madrid nunca había estado fuera de competiciones europeas a estas alturas, y a eso se añade que está a 9 puntos del líder en la Liga. La pregunta, Juan Antonio Alcalá, es cómo asume la propiedad esta situación con el entrenador.
Es un día difícil en el Club Atlético de Madrid, pero la noticia, por si alguien tenía dudas, es el respaldo total y absoluto que hay en la dirección del club hacia el entrenador Cholo Simeone. Altas fuentes de la dirección del Atlético de Madrid, consultadas por la cadena COPE, señalan que no va a haber cambio drástico en el banquillo colchonero, que Simeone continúa, por supuesto, hasta final de la presente temporada. La dirección del Atlético de Madrid reconoce que lo ocurrido ayer es un fracaso, con todas las palabras, un auténtico fracaso deportivo, pero que es el único fracaso en los 10 años que lleva Cholo Simeone clasificando para Champions al Atlético de Madrid. Ratificado Simeone por la dirección del club, el Atlético de Madrid cree que el equipo está en condiciones y está a tiempo de pelear el Campeonato Nacional de Liga al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona.
Hoy se va a completar la fase de grupos con los equipos españoles con 2 partidos, con el Real Madrid Celtic a las 7:45. El equipo de Ancelotti busca el primer puesto del grupo y también se juega a las 9:00 p.m. el Manchester City Sevilla. Desde las 6:30 lo contamos en el tiempo de juego. Y informa en el Celta Santi Peón que el Chacho Coudet negocia su finiquito. El elegido para sustituirlo es el entrenador portugués Carlos Carvajal.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la 1 d'aquest dimecres 2 de novembre del 2022, per sobre dels 21 graus ja a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals ennuvolats al cel i a les comarques del sud. Durant aquesta tarda no es descarta alguna precipitació feble i ocasional. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, sobretot a zones del Pirineu, amb màximes en general de 22 graus a Tàrrega, Lleida capital i a Balaguer. La màxima serà de 18 a la Seu d'Urgell i serà de 17 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i predominarà la component sud durant aquesta tarda. Si mirem ja la jornada de demà dijous, tindrem un dia de cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions més probables al terç nord, on la cota de neu baixarà al final del dia sobre uns 1.500 i 1.700 metres i no es descarten nevades a cotes altes del Pirineu. Per últim, les màximes demà seran de 21 graus a Lleida i a Tàrrega, de 20 a Balaguer, de 15 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Al bell mig de la setmana, és dimecres, avui 2 de novembre, després de qui hagi pogut un cap de setmana llarg o el pont de Tots Sants, on l'ocupació ha estat d'un 75% de mitjana a les zones turístiques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran. El turisme rural registra xifres d'entre el 85 i el 90%, mentre que les places de bungalows han assolit la plena ocupació, o sigui, perquè no n'hi havia més. Des de la una que s'està duent a terme l'homenatge a les víctimes del que va passar, del bombardeig de la ciutat de Lleida, del que va passar un tal dia com avui, però de fa 85 anys, de 1937. S'està duent a terme el monument que es va posar ja fa anys, que està a Avinguda Blondel, justament al costat de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 85 anys d'aquest bombardeig al Liceu Escolar i a d'altres punts de la ciutat de Lleida. I encara en plana local, els quatre firmes han activat la gran àrea residencial de la WL11. Són els principals amos, entre els quals hi ha Carrefour i Lemau. Lemau és l'empresa municipal d'agenda urbana, que és el que abans coneixem com la EMU. Ara li diem EMAU, hem canviat el nom, però és la EMU. El que volen fer, aquestes cinc firmes tenen més del 50%, concretament el 55% de tot l'extensió que és urbanitzable, que estem parlant de 61,4 hectàrees. El que volen fer és partir-ho en tres parts i començar fase per fase, no totes alhora. Veurem al final què surt de tot això, perquè amb les pujades d'interessos, d'euríbors, de despeses bancàries, d'hipoteques, etc., veurem a veure si hi ha gent que pugui afrontar una hipoteca nova o no. Pel que fa a l'actualitat sanitària de la Covid-19, que ja veieu que en parlem poquíssim, tot i que en segueix havent, sí que t'he de dir que aquesta darrera setmana ha baixat pràcticament un 20% la incidència de casos a la província de Lleida. Estem parlant de 708 casos en total durant tota una setmana pels 800, pràcticament 850 de la setmana anterior. Per tant, sembla que la tendència de pujada s'ha revertit. No ha desaparegut, però la tendència de la pujada sí que s'ha revertit i que els casos tornen a baixar. Tal com està avui en dia la història informativa al voltant de la Covid-19, realment no tenen assabentes de si hi ha casos o no si no et toca de prop. És a dir, si tu tens sort de que ni a tu ni a ningú del teu cercle proper li toque passar la malaltia aquesta, doncs, escolta, sembla que no hi ha res. Ara, si tens la mala sort de que et toque a tu o al teu cercle proper, i llavors comences a saber d'altres i d'altres, doncs et dona la sensació de que hi ha molta gent. Aviam, tenint en compte que la major part de les persones es fan el test a casa i no necessiten hospitalitzar-se, si no estàs treballant, que ulla, que pots anar a treballar amb una mascareta, però si necessites la baixa perquè no et trobes bé, sí que has d'anar al CAP i llavors es comptabilitza. La resta no les comptabilitza absolutament ningú. Per tant, no és que siguin pocs, 708 casos, però tal com s'estan comptant avui en dia, doncs està baixant. Tenim a 44 persones a l'hospital ingressades per Covid-19, hem baixat de 52 a 44, i només una a cures intensives. Per tant, doncs que a l'hospital torni a baixar la xifra, això sí que també és una molt bona notícia. En fi, nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies al Info Cope Lleida.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlarem de les noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots escoltar a través del nostre podcast i seguir a través de les xarxes socials. Com sempre, és un projecte que està capitanejat pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard.
I tenim el... A veure, és que jo els càrrecs d'un vaixell no me'l sé, però bueno, venga, va, el marinero de... que arria las velas. No, David Casero.
Muy buenas tardes. Mira, al motorista.
Al motorista.
¿Qué dicen? ¿Es uno que va en moto? Dicen, no, está en el motor.
Está
ahí
en el motor. Pues venga, el motor.
Sí, es que impulsa el vaixell, ¿no?
El motorista, no, David Casero.
El motor. Impulsa el motor. Lo cuida.
Ja ho he dit, ja, va.
No sé, algo teníem de dir, perquè avui sembla que siguem dilluns, no?
Sí, és un dia estrany. Però... De què parlem avui,
bueno,
va?
Bueno, pues a més de dilluns sembla que, a més som... No sembla, no. Estem a començament de mes i un mes on sentirem a parlar d'aquests dies que ens hem inventat per incentivar les compres per internet, com el Single Day, el Black Friday, el Blue Monday, però això ja us anirem comentant doncs, aquestes properes setmanes, no? I fer-vos aquestes recomanacions, no?, també. Doncs, però avui ens situem en que a Europa hi ha un canvi a internet. Explicarem com ens afecta i què hi guanyem. Però també parlarem de Elon Musk. Doncs vol que puguis verificar aquesta compte de Twitter i com se t'ha de fer això i per què ho fa. Microsoft Teams ens porta una nova funció molt interessant pels users d'Android. I més bones notícies. Amazon amplia el catàleg de música als usuaris de Prime. I WhatsApp fa proves per enviar-se un missatge o un mateix. Explicarem tot plegat, doncs, a la tertúlia. Espero que tinguem temps per comentar-ho, però, per sempre, tenim de començar amb els conceptes bàsics i l'efemèride. I aquesta setmana, doncs, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, explicarem què és el NAT. Moltes vegades sempre... Això fa NAT o no fa NAT? Això és NAT? Ostres, que estem parlant aquí.
NAT?
NAT?
N-A-T.
A mi, gràcies a Dios, no me lo pregunto. Con que funcione no me digas el nombre.
Doncs vinga, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki per començar un bon moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Pues mirar, hace tan solo 23 años, tal día como hoy de 1999, se presentaba al mercado el primer teléfono móvil con reproductor MP3.
Oh, ¡ostras! Y estén parlant del 99.
Sí, el 2 del 11 de 1999, Samsung, en este caso, con el SPH-M100, bueno, pues con este teléfono móvil incorporaba una memoria, ¿no?, donde podías reproducir canciones MP3.
Y fíjate en la campaña de Nadal.
Sí, por supuesto, pero que, bueno, pues fijaros dónde ha acabado hoy el mundo de la música, ¿no? Y lo que son los reproductores, si hablamos de reproductores, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos el inicio de algo que yo creo que no pensaban dónde podía llegar a desembocar teniéndolo con internet en la mano. Donde hoy día, bueno, pues noticias como las que vamos a escuchar, algunas de ellas, tienen que ver hasta muchísimo con la música.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa... Ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1999 amb tot un referent històric, com l'efemèride. Semblava que ens traslladàvem a principis de segles passat. I tot plegat és a finals de segles passat.
Sí, el siglo XX todavía, por un nada bé, por unos cuantos días, por 60 días no...
Doncs vinga, va, que ara toca fer culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui un concepte bàsic que és molt bàsic, i sobretot fa uns anys que l'escoltàvem, però lo continuem escoltant, que és el NAT. I quan estàs parlant de xarxes, o estàs parlant d'internet, o estàs parlant amb una xarxa de dades, et pregunten, i això fa NAT o no fa NAT? I tu dius, ostres... Ostres, i jo què sé. David, explica'ns-ho.
Bueno, a ver...
Pero de manera entendible, ¿eh?
El concepto... Sí, a ver, el concepto básico del NAT es que tú tienes lo que ahora Jaume decía, red, es todos los cacharritos que tienes conectados en tu casa.
Sí, y que es una chacha.
Y que se conectan y salen a internet.
Sí.
Los tres teléfonos móviles, dos, más un ordenador, lo que sea. Entonces, para salir a internet... ¿Vale? Y entrar de internet información que vaya al sitio directo, nosotros tenemos una IP, que es la IP que coge internet, que nos da el proveedor X que tengamos en el router.
Correcto.
De ahí para adentro, ¿qué funciona? El NAT. Eso que a veces vemos incluso en las wifis de IPv4 o 6 o... Bueno, pues precisamente lo que hace es que bajo otras direcciones IPs puedan salir y entrar solo por una dirección IP de red. Entonces, esto lo que hace es, por así decir, traducir. El teléfono del Jaume, la IP 168.1.1.0. Bueno,
sí, cuando me conecto per wifi.
Correcto, cuando te conectas, te da esa IP y te dice, esta IP la cogemos, traducimos y sacamos a internet que va a leer la prensa. Bájame la prensa. Entonces, cuando sales, tú vas a leer la prensa como el 168.2.2.3. Y cuando viene esa información, dice, ¿y esto dónde va? Dice, pues va al 168.1.1.0, que es el Jaume que le ha pedido. Este traductor, esto de gestionar esta parte de IPs, es lo que es el NAT, que es el Network Address Translation. Es decir, el que traduce precisamente de qué IP ha pedido quién, y solo a través de una conexión a internet muchos cacharritos pueden funcionar a la vez.
Doncs ja ho sabeu, eh? Vull dir, clar i català.
No cal aprofundir més.
No. L'estic intentant, eh?
S'està explicat amb bones paraules i ben entès, doncs no cal posar-hi més a sobre. Però vull dir, moltes vegades ens quedem així, no? Això fa nat o no fa nat? Doncs ara ja sabem què vol dir nat. Doncs vinga, com que ja veieu que som molt friquis, eh? I si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena.
La tertúlia fric.
Doncs ara sí, comencem la tertúlia. Avui, dia important a Europa, ja que internet canvia per sempre i posa fi als monopolis dels grans players com Apple, Microsoft, Google, on a part de poder comprar a les seves stores, a les seves botigues, també ho podran fer en d'altres. Aquesta és la notícia, no?
Bueno, esta es una...
No está aprobado
y es una parte muy pequeña de la noticia grande que engloba.
Perquè ara, clar, tens d'anar a buscar una cosa de Google o d'Android, la tens d'anar a buscar a la seva botiga.
La ley, Apple,
llavors te diuen, escolta, que qualsevol ho pugui vendre, això. No sí, monopolitzis tu.
Mira, la ley de mercados digitales viene por la obsolescencia de los equipos e incluso por la parte del hardware, ¿vale? El tener que utilizar cierto hardware para ciertas cosas, ¿vale? Y esta incompatibilidad es lo que Europa achaca a que haya, pues, mucha basura digital y que los equipos duren más tiempo y además no tenga que cambiar mi vida. Hay un monólogo por ahí que me encanta, que empieza diciendo, dice, ¿tenéis un Mac? Dice, ¿quién se ha cambiado un Mac? Dice, si tú estás trabajando con Windows o tu vida es con Windows y de pronto decides pasarte a Apple, que todo el mundo te dice que está encantado, te tienes que romper tu vida anterior. Es como un divorcio y que se lo lleven todo, porque es que es todo nuevo, ¿no? Aquí va un poco esta ley. No solo hablamos de que puedan comprar en otras tiendas, sino también de la compatibilidad de aplicaciones. Cosas básicas como que hoy quien se compre un HomePod para escuchar música en su casa, si no está suscrito a Music de Apple, que sí que lo puede tener en otras plataformas, no puede utilizarlo, pero si tienes una suscripción de Spotify, no la puedes utilizar en los altavoces de Apple. Entonces ahí es donde está un poco la discordia de no, oye, es que o te suscribes a Music o no puedes utilizarlo.
Sí, si suscribeix una Music, també pot escoltar Spotify.
Correcto.
Però la meva la pagues.
Però la meva la pagues.
Clar, això és una mica molt poli.
Entonces, ahí es donde está, es decir, ahí es donde ya profundizan en todo, es decir, desde WhatsApp y su compatibilidad absolutamente con todos los sistemas, de los iOS, de Android, de Windows 11, que puedan utilizar todos los sistemas de pago que puedan, que se pueda cobrar fuera de estas plataformas, es decir, que se puedan utilizar otras plataformas para comprar o para comprar software directamente. No olvidemos que Spotify no es de los americanos. Bueno, es de los americanos, pero es un invento de Suecia. Se creó en Suecia, ¿no? Como se han creado muchísimas aplicaciones. Es decir, al final, bueno, pues el tema es que no tengamos o que no tengan todas estas empresas europeas de desarrollo que pasar por Estados Unidos para poder vender los productos en Europa. Es un poquito, bueno, a través de eso, la obsolescencia de los equipos digitales y demás, es la propuesta de ley que hay.
La propuesta està, de moment, fins al maig del 2023. O sigui, fins a...
Jo tinc una pregunta. Si jo me compro una aplicació amb Android i ara me migro a Apple, la tinc de tornar a comprar de nou? O sí, com que ja l'he pagat,
clar.
Ja...
Sí, sí, no.
Però això és la mateixa aplicació.
Sí, és igual.
Jaume,
si tu et compres una aplicació amb Android...
Aquí la llei seria... és on intervendria, entenc jo.
Però tu fixa't, Jaume, que si tu et compres una aplicació amb Android, que és la versió 2, quan treuen la versió 3, has de pagar també per actualitzar-te, tot i que ja has pagat, sense canviar de plataforma. Doncs, home, si canvies de plataforma, se suposa que has de tornar a passar per caixa. És una aplicació diferent, feta diferent.
Doncs vinga, va, ja que parlem de pagar, doncs Elon Musk ha començat a fer canvis a la direcció de Twitter.
Elon Musk és el de Tesla, el de SpaceX, perquè la gent sàpiga qui és.
L'elefante en la gatxarreria, mare.
I vol canviar la manera de funcionar i bueno...
Bueno, va comprar Twitter, finalment, que ha sigut un culebrot llarg.
Sí, sí.
Llarg.
Vol canviar... Exacte.
I car.
Sí, sí. De moment ha fet canvis a la direcció de Twitter i ara vol, el que sigui, doncs, monetitzar.
Bueno, vol treure-li rentabilitat, perquè és que Twitter perd diners des de que va néixer.
Verificant, doncs, el compte. Primer de tot, estem parlant... Verificar el compte. Mm. Què vol dir verificar el compte de Twitter?
No, el compte verificat és el que té el xec blau.
Exacto.
I això soy yo. I això fins ara només ho feien a persones amb certa influència.
Com per exemple, el primero que ha hablado de esto. ¿No?
Elon Musk.
No, Elon Musk ha hablado de, oye, no, si quieres la cuenta verificada, ¿de qué eres tú? ¿Vale? Y tu cheque azul, de que el que hablas ahí, el que da tu opinión eres tú, vas a pagar. $9, $19, vamos a ver el precio. Entonces, Stephen King...
8 euros. 8 euros, l'últim preu que ha dit, primer es va dir 20 euros o 20 dòlars i ara s'està dient...
Ara
ha dit, bueno, va, deixem-ho aquí per no...
X. Respuesta de Stephen King. Pues si deberían pagarme ellos a mí por generarles tanto tráfico, ¿no? Porque al final es una empresa, dices, una empresa deficitaria, cuando la compró, pues sí, ya, pero desde que nació, ya se sabe, y la burbuja, y Silicon Valley, y ¿para qué te la has comprado, amigo mío? Entonces, ahora con el corazón tan abierto y tan bueno que eres y tan ecológico con tus coches eléctricos y llegando a Marte y haciendo pozos en la Luna, vamos a ver, ¿ahora qué? Ahora tienes Twitter y dices, no, oye, pues si quieres esto hay que sacarle dinero. Pues me parece fantástico, pues vamos a ver. Es decir, quien te genera el tráfico debe pagar. No, oye, me tendrás que dar algo si quieres que pague algo. Es lo normal, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora.
Muy bien.
¿Qué algo más? Dale una vuelta a Twitter con algo que pueda interesar y convertirse en un referente no solo de lo que es. Però, claro,
però vull dir que internet
a través de drets d'autor
els creadors de contingut, els que creen contingut, ni que sigui frases al Twitter o a YouTube o tal, al final et costa diners quasi bé crear, si no ets dels grans que comences a rebre. Vull dir que la cosa funciona així. De totes maneres, les notícies també diuen, els rumors, que ho vol convertir a una espècie de WeChat com ho tenen a Xina. I això amb el David Casero i amb tu, Jaume, ja en vam parlar aquí fa molts anys de què era WeChat, que a Xina ho engloba tot. Compres online...
El pago de la luz, de l'agua, de l'autobús, del metro.
I ell vol crear això a fora de Xina, o sigui, que no ho tenim. A veure per on aniran les històries.
Bueno, de moment ho deixem aquí, ¿vale? Perquè si no aquí podríem parlar també i debatre una mica tot un programa. Vinga, va, anem per parts. Aquesta de Microsoft sembla interessant, ¿vale? Microsoft no para d'actualitzar la seva app, una de les apps més famoses, que és aquest, el Teams, i ara em sembla que traurà nova funció, sobretot per les reunions i a la gent que tingui el Teams en Android. Interessant, no?
¿Cuál es? La transcripción de las...
Jo et deixava aquí un espai perquè me la comentessis tu, però sabes que la comento jo.
La transcripción de las conversaciones será gracioso. Yo creo que tiene... Sí. Yo esto lo quiero probar.
Sí, clar, tu fas una reunió per Teams i automàticament, quan s'acabi, tens la transcripció de tot el que has dit. Vull dir, i ho tens per escrit.
Aparentment.
O sigui, sí, claro, aparentment. Por eso,
que jo dije eso. No, no. La transcripció bueno, dice lo otro.
No, se funciona, ho trobo interessant.
Sí, sí, por supuesto. Ha mejorado muchísimo. Mira, sí, por ejemplo, sí, con la actualización del iPhone, ha mejorado muchísimo el tema de dictar, que sí, ya no sí, se abre esto de que parece que está cogiendo ruidos, sino que simplemente se activa. Y eso sí, si le hablas despacio y tranquilo y vocalizando bien, no hay problema y escribe bastante, no, bastante
la
bien.
La millora és substancial.
Bueno, poquet a poquet aniré aprenent. Jo també sembla que és una mica d'aprenentatge per la IA de Microsoft, no?, al final.
Uh-huh. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, pues es muy, muy interesante el tema de tomar notas y que las tome y que coja la transcripción de todo. Digo que será gracioso por esto de ciertas palabras y ciertos dichos y frases hechas.
El,
y
que,
demás,
el que tingui Android tu podrà provar.
Bueno, ja, lo provarem.
Doncs vinga, ho anirem veient. Més bones notícies. Si ets usuari de Prime, a partir d'ara passaràs a tenir 2 milions de cançons a 100 milions de cançons.
Però n'hi ha, tantes.
Que seas de Prime i pagues Music. Claro, no es solo por ser de Prime. Es decir,
o sigui, si ets de Prime tens un Music, bueno, però
no, reducido.
Sí, el petit, el de 2 milions.
Reducido, correcto, correcto. Bueno. Y ahora vas a pasar a tener el de 16 tal, sin ser HD y UHD, pero sin pérdida de, a priori, de calidad. Bueno, esta membresía precisamente es porque imagino que dentro de poco tiempo están preparando una subida de precio. Una subida de precio y dice, pero si yo, pero ¿por qué me subes el precio? No, si es que ahora te doy 100 millones de canciones ya, pero es que yo no las uso porque tengo Spotify o tengo Music o tengo... Vamos a tener que empezar a hacer encajes de bolillos ahora y ya esto sí que debería ser una noticia como generalizada.
Hombre,
es decir, por ahora... han subido todos, pero además es que hay que hacerlo muy bien, porque hoy día con el panorama además que tenemos en este país, donde están uniendo y donde se une la parte de las operadoras con los servicios, con la televisión y demás, hay que empezar a echar cuentas y ver, porque hay mucha gente que tiene cosas dobladas.
Sí, sí, claro.
Oye, es que estás pagando esta plataforma y ya te lo incluye por el pack que tienes de esto otro, esta plataforma de aquí. ¿Cómo?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, date de baja porque lo tienes aquí. Ostras, es verdad. Es decir, ojito, porque ahora es como cuota de Netflix, de HBO, de tal, de Spotify, de Music, la de Prime, la de... Oye, pues espérate, Prime está bien, tienes 100 millones de canciones, lo tienes todo, sí, pues date de baja de Spotify. O date de baja de... O date de baja de Prime. ¿Cuántos pedidos has hecho este año? A ver, ¿y cuántos portes te has ahorrado? Es decir, ahora llega el 3.0. Porque ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces, estas noticias al final, yo creo, ¿eh? Y me equivocaré seguro, pero yo creo que son esto, ¿no? Ahora vas a pasar a tener 100 millones, ya vas a pasar a tener tal. Es como los gigas, ahora tienes 600 megas y ahora tienes una fibra de 1 giga, pero ¿pa' qué? Oiga, si mi equipo es del 2010.
No, a més, s'ha de parar cura perquè les quotes d'Apple han pujat, les subscripcions, les de Spotify van pujar l'any passat i diuen que tornarà a pujar aquest any o en els propers mesos.
Les de Prime subieron, les de Disney subieron.
Les de Disney també, les de Netflix pugen cada any, perquè és que ja fa anys que estan pujant.
El problema és que ens han acostumat a pagar unes quotes que realment el servei
bueno,
és molt més car.
Saps què passa? Que el 9,99 és molt psicològic. Sí. Quanto paga? 9,99, que al final són 10, vale. Clar, del 9,99 al 10,99 o a l'11,99, ui, no, al final són 2 dòlars o 2 euros, però 2 aquí, més 2 allà, més 2 el que sigui, acabes pagant, doncs, 20 de més. I jo crec que el que aconseguiran és que la gent faci el que diu el David. A veure, jo ara què estic pagant? Tot això, doncs mira, em puc estalviar aquest i aquest, almenys durant uns mesos. I la gent començarà a donar de baixa i racionalitzar una mica, perquè és que és el que et deia, no pot ser que estiguem donats d'alta 5 plataformes de streaming si després no tens temps. És que no tens temps. No? Va, que ens quedem...
Venga,
ja estem fora de temps, però digues aquesta la trobo tonta.
La trobes tonta, però...
La trobo tonta, però la fem anar.
Però, exacte, aquest és el tema. Vull dir, no heu pensat mai enviar-vos a vosaltres mateixos un WhatsApp?
No, jo m'envio mails a mi mateix, per recordar-me de coses.
Correcte. I dic, ostres, ara, si ho pogués fer per WhatsApp, doncs WhatsApp sembla que ho...
Si al final...
Ho està provant.
David, el chat con uno mismo seria el més extens. Al final pasaría...
Pues mirar, os parecerá una tontería, pero no lo es. Por supuesto, hay una aplicación buenísima, en todos los sistemas operativos que se llama Notas. Sí, Notes, sí. Com queréis llamar-lo.
Però saps què passa? Que la tens d'obrir. I WhatsApp ja sempre estàs allà oberta.
Jaume...
No.
Que sí. No he hecho ninguna tontería.
Que notes la feina moltíssim.
Que no he hecho ninguna tontería. No.
I al final dius, ostres, estic aquí, ostres, penso això, dic, ara em vull enviar un missatge jo mateix perquè així després me'n recordaré.
El enlace que me han enviado, no sé què, el documento que me han enviado, no sé cuántos. Ya, fíjate, dicen, no entro a la persona o el grupo donde lo enviaron y tengo que buscar el documento, me lo envío a mí mismo y entonces entro en mi propio chat y me veo lo que me he enviado.
Madre mía, ¿cómo estás? Claro,
esto sirve... Mía. Doncs WhatsApp,
¿vos estáis? No. Va a ser la vulgarización de la aplicación de notas. Y todos los que se han currado la aplicación de notas y han desarrollado tanto es, pues señores, aquí ha llegado vuestro fin.
Porque... De totes maneres, esto tiene muy buena pinta. Els primers 20 missatges, quan hi portes allí 200, no trobaràs res.
Però igual que les notes vas netejant, carai.
No.
Buscador.
Claro.
¿No utilizáis el buscador?
Claro. Es que
dentro de los grupos de WhatsApp, buscar, y buscas además, y buscas por nombre, buscas por tal, y seleccionas si son solo enlaces, si son documentos, o si son imágenes y vídeos.
Esborrar no esborres mai.
No sé qué pasa, pero
no esborres.
Lo de filtrar en WhatsApp es una maravilla, bueno, lo de los filtros.
Vale, ahora on arriba això. David Casero, com sempre, gràcies.
Bueno, muy buenas tardes a todos.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs arriben els 22 graus a la ciutat de Lleida. Seguim al bell mig de la setmana. És dimecres, ja sé que amb el festiu ahir tota aquesta història, doncs jo mateix, aquest matí o a mig matí, he convidat persones que eren de dilluns. I després li he hagut de dir, no, perdona, que és dimecres. Però és dimecres avui, ja 2 de novembre. Estem al mes de novembre. Les altes temperatures de l'octubre ara sí que sembla... Afortunadament, perquè és que estem al novembre, que ja ens deixaran i, a més, de cara a divendres ve una davallada de temperatures important, d'acord a les dates que vivim, re extraordinari i ventada. El que passa és que venim de més de 4 graus per sobre de la mitjana dels darrers 83 anys d'octubres i, per tant, ens semblarà que la davallada és més forta, però no, re d'extraordinari per les dates en un any normal. Estaríem amb la calefacció engegada, però vaja, de moment jo crec que ens salvem, aquí a la ràdio sobretot. Va, que estem a dimecres, això vol dir que tenim la tertúlia amb veu de dona, amb nosaltres avui la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Has ficat la calefacció a casa?
Què dius?
Encara no,
No, encara no.
O sigui, clar, això diuen del gas que puja, diuen, escolta, i de
no,
moment...
No, el gas encara no.
Que facin el que vulgui, bueno, que facin el que vulgui, no, que repercuteix el rebut de la llum, també, això del gas. Però mira, de moment ens salvem, avui repeteix la Laura Rabés, des de l'associació App Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Laura, recorda'm, on et trobem a tu en el dia a dia? Tu eres coach.
Soc economista i coach, sí.
Ah, això. Uh-huh. Tinc memòria, però fins a cert punt, Economista i coach. Molt bé, calefacció tampoc, de moment.
Tampoc.
Afortunadament, I també està amb nosaltres, de fet ens acompanyarà tot el mes de novembre, la Lídia Carulla, des del grup de dones Lleida. Lídia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bueno, ara el gel ja el vas trencar fa 2 setmanes.
Sí.
Ara ja... Escolta, tu ja parla quan vulguis, interrompeix, talla'm, contradiu-me, tu el que haguis de fer.
Som-hi.
Que per això estem aquí, eh? Calefacció tampoc, eh?
No, no.
Escolta, us vau disfressar a dilluns?
No, que tampoc.
Fantasma o de mort vivent, o aquestes coses i tal?
No, no. Ah, bueno. No, no.
Però castanya sí.
Bueno...
Tampoc.
No fa temps de menjar castanyes,
bueno,
no?
Bueno, no fa temps. A mi m'entren bé. I panellets?
Sí, panellets,
mira,
sí.
Mira, escolta, les tres. Bueno, jo també, els quatre, de panellets. A mi les castanyes també m'agraden, eh? En fi, escolta, la castanyada, lo del Halloween, que té una explicació històrica, que no és tan... Bueno, el que ens ha arribat aquí, o nosaltres agafem selectivament el que ens interessa o no de cada celebració, però sí que és veritat que hi ha d'altres punts del món en el que el dia de Tots Sants, que és l'1 de novembre, el dia de la mort i tot això, sí que ho viuen i ho celebren de maneres ben diferents. Això sí que té a veure amb l'educació, amb la societat en la que creixes des de ben petit. O sigui, la mort ens la prenem d'una manera o d'una altra depenent del que hem viscut des de que hem nascut. Avui, això t'ho explico perquè avui és el dia dels difunts. Bueno, això se celebra des de l'any 998. Ho va començar un monge benedictí a França i des del segle XVI doncs, es va expandir ja per tot el món. A més, avui també és el Dia Internacional de la Mort Digna. I, per tant, jo crec que és un tema que, mira, és actualitat, vull dir que en podem parlar i veureu com segur que hi ha diferents punts de vista, perquè la mort és un d'aquells temes de... que diem, mira, saps què? Parlem d'una altra cosa. Bueno, doncs jo crec que de tant en quant també en podem parlar, no? Cristina Cervera.
Bon dia.
Bueno, a més, a tu t'ho pregunto especialment
sí.
Per si tu vas viure una experiència traumàtica en aquest aspecte. Mm. No sé si t'ha canviat la percepció de la vida i la mort d'abans i després.
Bueno, aquí sí, totalment d'acord.
Sí?
Sí.
Jo o sigui, allò que diuen de que les persones que tenen una experiència traumàtica els hi canvia la percepció aquesta és certa.
Bueno, jo t'explico la meva experiència resumint. Potser sí que és cert que sóc més espiritual i crec en altres coses més enllà. No vol dir que no sigui terrenal ni bueno, més racional. Però sí que et dic que l'amor crec que hi ha més vida més enllà. O sigui, podem relativitzar l'amor d'una manera normal i habitual a la nostra vida. Hem d'estar capaços d'adaptar-nos a la vida real, de dir, avui no hi seré, demà no hi seré, no? Ser capaç del canvi, de dir, em moriré. Capacitat d'entendre que em moriré aviat, o no. Però fica normalitat, parlar amb els amics, amb la família, de que un dia no hi seràs. I a vegades, amb bromes, dius, no, quan no hi sigui... No, no, viu la vida el dia d'avui com ho veuries, no? Com t'organitzaries la teva vida? Quin canvi faries a la teva vida actualment per plantejar-te que potser demà no hi seràs, no? Però quines coses tens pendents per fer?
Però això t'ho havies plantejat abans?
No, totalment no.
No,
no, no, no. I és el que te vull dir. La Cristina, en aquest sentit, ha canviat moltíssim i visco la vida més intensament i més en present, no? Les coses que potser massa vitalitat, no? Però, i la vida, per què no? I la mort, també.
Laura, hem de viure tenint l'amor present o... Escolta, quan arribi...
Avui ens aniria molt bé aquí la Remei Capitán, que és sòcia d'App Lleida, i té aquest projecte tan maco d'agraïments.
Sí, la conec, i hem parlat amb ella.
Ens invita, no?, a posar la mort a la quotidianitat, no?, perquè forma part de la vida, no? Diuen que la mort està tan segura de guanyar que ens dona tota una vida d'avantatge. Llavors, jo crec que s'ha de viure sent fidel a un mateix. Més enllà de pensar en la mort si vindrà demà o vindrà passat demà, és que tu estiguis alineat amb el que són els teus valors i la teva manera de sentir, no? Aquests chequeos que hem de fer de tant en tant per veure si realment estic on vull estar o estic a qui dia passa any empeny.
Clar, això ho diu la Laura Revés, coach?
Això ho diu la Laura Revés, escriptora, de com vivir tu propósito sin amargar-te la vida, perquè ho hem estudiat molt aquí, no? Quanta gent no desperta amb aquesta... amb aquest malestar de dir, bueno, no sé què vull, però sé que el que faig no és això, no? Crisis als 20, als 30, als 40, als 50, als 60, a l'edat que sigui, no? No ens fem preguntes. I si nosaltres no ens en fem, no ensenyem als nostres fills tampoc a fer-se'n. Llavors, més que res que estiguis molt alineat a lo que ets tu, al teu interior, les teves inquietuds, els teus anhels, els teus valors. Si anem així, jo crec que som molt...
que anem molt bé per la vida, no? Més enllà de que la mort ens vingui a buscar demà o passat demà.
Steve Jobs diu, ell ho va explicar, no és que diuen, ell ho va dir, que ell cada matí quan s'aixecava, bueno, es feia la seva rutina de lavabo, per entendre'ns, es mirava el mirall i deia, a veure, segons l'agenda que tinc programada, el que crec que faré avui, estic a gust amb el que faré avui? Sí, vale, ja està. Llavors ell deia, diu, si hi ha uns quants dies en què contesto que no, no un, uns quants seguits, he de parar i algo he de canviar la meva vida perquè no pot ser. Això podria ser una eina, no?
És una pregunta. Al final, la clau és fer-se preguntes, no? I aquesta és una. Com, incorporada en una rutina, doncs, mira, cada matí vas al bany, no? I t'arregles i tal. És una rutina. Al final és incorporar-ho tot el dia a dia doncs, i fer aquests exercicis de sinceritat amb un mateix, no? D'honestitat amb un mateix.
Fa por, eh? No? Ser honest, o sigui, preguntar-se coses a un mateix perquè no et pots enganyar, eh? No fa por, vull
dir,
perquè
no
et pots enganyar.
No, clar, per això no ho fem i per això després petem en algun moment, no?
Cristina, perdó.
No, bueno, jo el meu llibre, no faig publicitat, Ricard, però ho explico. Ho sento jo i la Xua, una lliçó de vida. No pretenc donar lliçons a la gent, però explico aquest canvi, aquest clac que he fet a la meva vida radical en molts aspectes, que és el que diu la meva companya, no? Jo abans era incapaç de sortir d'aquesta zona de confort i crec que hem d'estar tots preparats a fer aquest canvi de paradigma a la teva vida, no? Perquè d'un cop important, no cal que sigui una malaltia, sinó un dol, quin sigui, la mort en si, que és un canvi ja de per vida, perquè ja no hi ets, no? Però que estiguis atents de fer aquest canvi de paradigma abans de morir-te, no? Que hem de ser conscients de que aquest canvi l'has de fer inclús abans de no esperar la mort, no? I jo, la Cristina, he fet un canvi en aquest sentit, en molts aspectes de la meva vida, i no són patrons a seguir, sinó que he après amb la mort, perquè l'he tingut a prop, de que has de saber com viure amb ella. La veus amb normalitat i saps que algun dia te vindrà a buscar, però tu l'has de desafiar, no? En canvis constants i adaptant-te al canvi.
Lídia Carulla, una persona jove, força jove, com es viu? Perquè, clar, jo entenc que també el tema de la mort, també depenent de la franja d'edat o de l'edat ja no com a número, de l'edat de com et sents, es va vivint diferent. Em parlava fa 4 dies amb l'advocat amb el Josep Lluís Gómez, que fa un espai aquí amb nosaltres, un col·laborador, i parlàvem, per exemple, de fer testament, no? I deia, bueno, és que clar, a edats molt joves no els hi parles a la gent de testaments, que no volen saber res, bueno, i diu, ja a edats avançades, a vegades és allò de, què anem, a cridar el mal temps? No en parlem tampoc, no? Lídia Carulla, com es viu la mort sent jove?
Jo crec que és algo que no se'n parle, a no ser que visquis una situació, no? I no parlo de morts prematures o el que sigui, sinó familiars o així. Crec que no en parlem prou o no és un tema que estigui sobre la taula en el dia a dia, no sé, la resta de gent. Crec que és algo que ja és com intergeneracional i bueno, potser cal parlar-ne més i ser conscients, no?, com ser conscients de que al final hi és, no?, i que tampoc cal fer bogeries ni, no?, com a vegades se parla molt de la inconsciència juvenil i així, vull dir, cal ser conscient de que hi és, que hi ha aquest fet, i tenir-lo en compte en el dia a dia, per lo bo i per lo dolent, no?, també per no deixar-se, no?, com el ja ho farem, pues potser hi ha un dia que no ho pots fer i t'has deixat moltes coses per fer, per dir, per...
Sí, la Lídia és mestra d'educació primària, i per això parla del... Potser n'hauríem de parlar a vegades, si no en parles a la família o a casa, no parlem ni a l'escola. Home, pot ser un complement, una més a més, encara que a casa en parlis, pues a l'escola sí. Potser parlar-ne a vegades. No per viure a tomba oberta, sinó per dir, bueno, tranquils, hi ha èpoques de la vida que igual són més fosques, no?
Sí, sí.
Cristina.
Bueno, jo volia portar un altre punt de vista. Jo sóc jove, vale? Tinc 40 anys.
A veure, perdó. Que quan he dit la Lídia és jove és perquè és més jove que nosaltres.
Jo tinc 40 anys.
No que els demés no ho siguem.
Bueno, sí, sí. Bueno, però en 40 anys pot ser el meu pensament amb amics.
Escolta, jo conec gent de 70 anys que són molt joves d'esprit i et diuen, mira, les cames i l'esquena no em segueixen, però de pensament ho són. I tu parles amb aquestes persones i ho són.
Sí.
I ho són. I en conec d'altres amb 30 anys que semblen els meus padrins. Llavors...
Bueno, en el meu cas, per exemple, soc jove, tinc 40 anys, però soc alma vieja, que digo jo. Perdona, Ricard. No, però ara tornant al tema, ara fora broma, no? Amb el dia internacional que m'has dit que és el dia internacional de la mort digna, no? Jo és un pensament que tinc molt present, o sigui, m'ho penso molt, com vull morir, no? Hi ha gent, de què estàs parlant, Cristina? Quin tema estàs traient, no? Jo vull morir així, m'agradaria que respectessin les meves voluntats, els meus valors com a persona, que penso que és un dret innat de la persona, que no és només cultura de religió, política, a nivell mundial, és un dret mundial de tothom, de tots els països del món, no? Però cada país té la seva reglamentació. I en aquest cas, com a persona, penso que també és un dret que tinc com a persona, com m'agradaria jo acabar pues, la meva vida, no? Que respectes la meva voluntat. I per tant, és superimportant aquest tema. O sigui, que ho trec amb un dinar familiar o un sopar, se m'enfaden, no? Els amics. Tens coses de dir, Cristina, que t'has de morir ara. Perdona, és que és normalíssim. Un testament, per què ens fa grima, no?, parlar d'aquests temes.
Jo ho entenc, això, eh? Jo prefereixo parlar de futbol.
No, escolta'm, mals de caps fora, o sigui, la meva família estarà com jo vull, com vull amanir, doncs, el meu final de vida, no?, final de vida, diguem-ne, no?, i respectar que és un dret innat, un legalment com a persona, com puc morir legalment jo, i els drets com a persona que se me respectin, no?, i per tant s'ha de tenir molt present això també, a part de l'amor.
Yeah. Us trec una pregunta que vaig llegir fa molts anys en un article. Imagineu-vos que no hi hagués l'amor, una vida infinita. Canviaria, no?, com ens prenem, com vivim dia a dia. Vull dir, amb això vull dir que, sense parlar de l'amor, la tenim molt present, encara que no ens ho sembli. Vivim d'una manera perquè això s'acabe, no?
Bueno, negar la mort és negar la vida, no?
Correcte.
És una part. I trobo que és molt maco, lligant amb el que deia la Cristina, com ha anat evolucionant la visió de la mort, no? O de la manera de morir, que ella feia referència a la mort digna. Fa uns quants anys ja, la mort repentina estava molt mal vista, perquè és com que no havies tingut temps de tancar els temes, no? I ara diu, si jo em vaig a dormir i no m'aixeco, escolta, fantàstic, no? Mm-hmm. Les malalties llargues, aquestes que tens temps per a processar i tot això, ara quasi ningú voldria amb això, no? Tothom diu, mira, si no hi ha res més a fer, no hi ha res més a fer, no?
La dita que has dit tu de se'n va anar a dormir i ja dormint, doncs això ho signa molta gent, si pot ser als 100 anys, no? Però...
Exacte, i abans, doncs es volia que fos llarg i que poguessis, no?, fer tot el que havies de fer abans de tancar tot el que haguessis de tancar. Després també com es viu aquí o com es viu a Mèxic.
Sí, sí,
no?
Per això ho deia al principi, que es viu molt diferent segons on neixis.
Clar, allà és festiu. Tots sí. Aquests dies són festius, ens venen a veure...
Però festiu de festa, o sigui, de fer
festa,
gresca.
Sí, sí, de celebració, d'un dia especial, perquè ens venen a veure els avantpassats, els ubiquem als altars, flors, menjar... Es viu amb música, es viu amb alegria, no?
Clar, és que aquí també és festa. Ahir va ser festa, però és diferent.
Sí.
Jo és una cosa que... Jo no ho he tornat a fer, eh? És una cosa que no m'agradava mai. Anar amb els pares al cementiri. Ho sento, no. No ho he tornat a fer... A la que he sigut major d'edat, no ho he tornat a fer més. No he tornat a fer més.
Però suposo perquè ho associem amb un lloc mort, no?
Correcte.
On li falta vida, però si tu veus això a Mèxic... I vas plens de colors, de música, de tal.
Una festa.
És una festa i és com, bueno, és una part de la vida i la festegem, doncs com d'altres parts de la vida festegem, no?
Heu vist la pel·lícula Coco?
Sí, sí, sí. Allí es veu molt bé, això.
És maca, aquella pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Si no l'heu vist, no us expliquem com acaba, però tracta justament com a Mèxic...
Viuen la mort.
Viuen el tema de la mort i això, de que hi ha un dia en el que se suposa que la gent ja difunta, doncs les seves ànimes venen i passen el dia plegats, no?, les famílies, que bueno, és una manera d'entendre-ho, eh? Vull dir, però és el que dèiem, és festa de gresca.
Festa de gresca.
D'alegria.
Els colors, també, no? Aquí associem la mort amb el negre.
Sí, sí, clar. És que l'amor és negativa a la nostra societat, no?
Bueno, però els països àrabs és el blanc, el color, per exemple, no? És cada país té les seves particularitats. Si veus això al col·le, sí que estaria superbé parlar-ne, no? De com es viu la mort a diferents cultures...
I ara pensant, a Mèxic no hi ha una verge... A Mèxic, perdona, una verge que es diu la de la muerte, no? Que és molt coneguda, que és negra.
No ho sé.
Jo no
és negra.
No ho sé, ara ho busco, però... o sigui, Lídia, a l'escola ens adonem... Jo ho sé també per mestres que han vingut aquí i han explicat que quan parlen amb els petits encara són de ment molt oberta, afortunadament, no? Amb edats petites i jo crec que, a veure, amb el seu nivell, però que se'n pot parlar i la ment és oberta.
Sí, sí, i normalment també es tendeix a infantilitzar-ho molt, no? Com avui han marxat de viatge, com... Sí que són maneres i estratègies d'explicar les coses, però a vegades pequem, no? De són molt petits, no entendran les coses, i amb això, amb molts temes, no? Òbviament que és difícil d'explicar i no és un tema fàcil, però que crec que als nens tampoc cal enganyar, no com enganyar, de si algú va de viatge, això vol dir que pot tornar, i potser si aquest nen o hi ha un infant o algú de la classe ha patit una mort molt propera, si li dius que marxa de viatge, està constantment amb l'esperança que algun dia torni, no? I això no és explicar-li tota la veritat que hi ha d'això. És molt difícil abordar-ho, vull dir, si ja com a mestres, persones adultes, no en parlem en el nostre dia a dia, no, i ja és tabú per nosaltres, també com ho abordes al voltant d'infants i nens, que nens i nenes que no com amb la fina línia de que no ens agafi por, no, que...
La feina que teniu, eh?
Sí, bueno, si és
que no es fa?
Tot un tema dels temes que hem de parlar els profes.
Mira, em consta que, perquè això de tant en quant passa, quan en alguna escola algun alumne o alumne perd el pare o la mare, per accident, per malaltia, pel que sigui, i parlem d'edats així, clar, el mestre és el que s'ha d'anar de fer càrrec de gestionar les emocions i a veure com, per on surt aquella nana o aquell nan, no? I et parlen de que a vegades no saben com fer-ho, no saben com fer-ho, i llavors acabes recorrent amb això de, bueno, tranquil, viatge, un lloc millor, bueno, no ho sé. Ho dic perquè també és falta de formació a vegades,
sí,
no?
Sí.
El que dèiem abans de la Remei Capitan, doncs escolta, anar a fer una xerrada o uns tallers a tota la comunitat, educativa,
sí.
Doncs per afrontar, perquè si t'acaba tocant amb això... Veguis en què t'has de fixar, a veure com està, si l'has de forçar a integrar-se o no, si ha de tenir el seu temps. Jo amb la Remei me'n recordo molt que em va insistir, quan vaig parlar amb ella, amb el temps de dol, que de cada persona és variable. Hi ha gent que està de dol una setmana i hi ha gent que està a 10 anys, i ja està, i no és valorable un o l'altre, no?
Està molt bé que sobre la taula hi hagin projectes com aquest, com el de la Remei, perquè això que tu deies abans, no hi he tornat al cementiri, perquè tu associes cementiri amb alguna cosa que
jo
no t'agrada.
Sí, correcte.
Llavors, tal com ho fa ella, les cerimònies que fa ella de comiat, siguin en esglésies, siguin en tanatoris, siguin on siguin, no? Ella dona aquest espai perquè la gent es pugui expressar, perquè si tot sigui molt més natural del que és, i no ens quedem amb aquestes imatges tan... Bueno, que no són maques, no? Que no són massa maques de recordar, no? I està bé, perquè al final és doncs això, parlar-ne obertament, que la gent pugui plorar, que la gent pugui acomiadar-se, que la gent pugui doncs expressar el que sent, no? I si anéssim incorporant totes aquestes dinàmiques, doncs els professors, no?, que són persones normals, no?,
sí.
Doncs com cada un de nosaltres, doncs no tindria tants problemes, no?, i no utilitzaria aquestes metàfores o analogies. Ha marxat de vacances, ha marxat de viatge, ha marxat de tal, no?, que després és, com diu ella, no?, bueno, és que potser torne, no?, si ha marxat de vacances,
clar,
o de
clar.
Viatge, és que clar... Et toca a mi.
Ara, no, pensava
no,
que...
Ricard, no, Ricard, no, et volia dir... A veure, és que heu tocat un tema bastant sensible per a mi, perdona, que és un tema que me sento bastant identificada perquè tinc una menor de 6 anys i entenc perfectament el que estàs dient, que s'ha d'anar amb molta cautela a l'hora de parlar amb una menor i el que ha passat. Jo he tingut sort que me n'he sortit, però he estat molt malament. He estat allà i allà, els dos llocs. I la meva filla té 6 anys, però... de manera més humil, no?, que ho pugui entendre, i jo li he ficat molta normalitat del que ha passat. Tinc sort perquè li puc explicar en vida, però tot i així li haguessin explicat com jo voldria que li fessin arribar. Però en cap moment l'he enganyat. O sigui, ja és conscient de lo que he patit i lo que he fet fins a arribar on estic ara. La mort la veu normal amb 6 anys. I sap que la mare pot tornar a marxar. No vaig de viatge, que puc marxar. Però que, bueno, li explico una mica metàfora. Perdó que t'ho expliqui, Ricard, és molt dur parlar així, però... jo sóc molt clara, potser peco massa, però potser l'explico, pues la mare ha marxat, però no, si no torno no tornaré, perquè he marxat a un altre lloc, perquè m'he mort, i quan tu te toqui el moment, em veuràs, quan sigui el moment, es tornarem a retrobar, però que sempre podràs veure l'estrella polar, per exemple, no? Des d'un punt més infantil. I la nena ho entén perfectament, que sap que la mare va tenir que marxar durant la temporada, va tornar, i però que aquesta mare potser no torna per més, no? I s'ha acabat. I la nena té 6 anys. Però és que jo no la vull enganyar, perquè és pitjor. Psicològicament parlant, és molt pitjor. Mm. És dur parlar amb un menor així, no? Però jo ho he fet així, i m'he tret un pes de damunt.
De totes maneres, si marxem, anem cap a Mèxic, eh?
Sí,
també,
sí, no,
jo suggereixo que marxem. Ja que hem de marxar, hem de festa, tu.
Però no és una cosa trista, Ricard. O sigui, parlar amb la meva filla en normalitat.
No, no, sí, a veure, jo a tu t'entenc, sí, sí. Però aviam, amb la immensa majoria de cases avui en dia, però... almenys a Espanya, parlar de la mort és un dia trist. Bueno. Els enterraments has d'anar de negre, i es parla fluix, i allí no riu ningú, i el moment que vas al cementiri no va que ningú alegre ni de festa, m'entens? Al final, jo sé que cadascú s'ho fa, però... a la nostra societat com l'hem viscut, almenys de moment. Aquestes coses canvien i no poden canviar d'un dia per l'altre. Hauríem de viure 300 anys per veure com va canviant la tendència.
Ricard,
no?
però potser la vida més enllà és més placentera. No t'ho has pensat mai?
Espero.
No t'ho has pensat mai, això?
I si pot ser que no paguem impostos, també
perfecte, podria ser. Clar, mira el cantó positiu del més enllà.
Però, no,
és broma.
Que sí. Saps què passa? Que com que tot això hi ha una incertesa total, és a dir, que estem vius, sí, pienso, luego existo, vale, que hem de morir, també, i ja està, no sabem res més. No sabem res més, creiem. I llavors ja sabeu, tot el que ha passat a la societat amb creure, no? Pues creus coses i ja està, cadascú que cregui el que vulgui. Però no tenim cap mena de certesa.
Per tant, a viure.
Sí, senyor. Laura Rabés, Lídia Carulla i Cristina Cervera. Escolta, mira, que hem parlat d'un tema d'aquells de d'Urillo, però jo crec que amb somriure a la cara i que li hem tret una mica de ferro a l'assumpte. Que tingueu una bona entrada al mes de novembre.
Igualment, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà és dijous ja, a les 12:20 aquí ja, a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres. Sí.